Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. Aquesta temporada alta ha estat especialment complicada per a l'oci nocturn d'Eivissa i Mallorca. El sector reconeix que està tocat, que va a manco, sobretot a Mallorca, on ha perdut presència, i manifesta més que els turistes no tenen dobbers per gastar dins de les sales per la crisi a tota Europa i l'encariment dels vols i dels hotels. En xifres, el sector assegura que la caiguda serà del 15% respecte a l'any passat. Millor, però, és la situació dels restaurants. Varen començar malament, per mort del mal temps, però agost i setembre han estat bons i han remuntat. Tot i que esperaven més i l'increment de costos els ha fet perdre rendibilitat, el cert és que tenen la sensació que han pogut salvar la situació. Titulars. Les famílies residents als pisos que són propietat de la Sareb de l'Alló han sortit al carrer per recordar la seva complicada situació. Juanjo Suñé, bon dia.
Bon dia. Els habitatges poden ser subestats malgrat que els llogaters paguin el lloguer cada mes. Temen que amb els nous propietaris perdin els seus contractes i quedin al carrer.
L'Ajuntament de Sant Antoni ha explicat avui als seus veïns les novetats del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi, que roman en exposició pública fins al 7 de novembre.
Un pla que no s'ha modificat des de l'any 1987 i que ara el Consistori de Sant Antoni aposta per un fet que permeti fer més habitatges i separar els usos turístics dels residencials.
Una vintena d'aspirants d'Eivissa no han pogut presentar-se a les oposicions d'accés a justícia que se celebraven avui a Palma perquè s'ha cancel·lat el seu vol.
Per l'examen de la prova oposició d'avui a les Illes del Cos de l'Administració de Justícia hi havia 1.324 persones apuntades.
La justícia ha declarat que els serveis mínims fixats per l'Ajuntament de Palma en la vaga d'escoletes externalitzades la primavera passada van ser abusius.
Va establir, segons el sindicat, un 92% de serveis mínims, una xifra que va impedir exercir el dret a vaga. UGT espera que la sentència serveixi de precedent.
I en els esports que han destacat, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Destacant que en el futbol, Real Mallorca rebrà a les 6:30 la visita al Deportiu Alavés. Ho farà sense Males Cumbula, Omar Mascarell, Jan Virgili i Dani Rodríguez. I en la necessitat de sumar el primer triomf de la temporada davant un rival que, això sí, suma 50 anys sense guanyar a Palma.
Anem ara amb la previsió del temps. Tomàs Salom, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui encetam el cap de setmana i ho fèiem amb un cel variable, amb la presència d'interval de núvols baixos, també algunes clarianes i l'arribada d'alguns núvols prims, principalment avui vespre, associats a l'ex-huracà Gabriel, que comença a entrar per l'oest de la península Ibèrica. Avui migdia podríem veure créixer qualque núvol d'evolució, punts de l'interior nord de Mallorca, fins i tot també a Menorca, i no es descarta qualque ruixat molt localitzat. Quant a les temperatures, registres que tornen a quedar entre els 25 i els 28 graus, amb aquest vent de component sud i amb una situació marítima relativament tranquil·la a tot arreu. Demà diumenge tindrem major presència dels núvols, sobretot durant el matí, núvols de base alta que en alguns moments podrien arribar a tapar el cel, després es podrien obrir algunes clarianes, i atenció, perquè pugen les temperatures nocturnes, ho poden fer de forma significativa respecte a les de nit passada, i les màximes també ho podrien fer un pèl en registres que podrien arribar a tocar els 30 graus a punts de l'interior de Mallorca. Veurem si per començar la setmana també arriben algunes precipitacions.
Gràcies, Tomàs. Pel que fa al trànsit, en una hora es tanca la plaça Pere Grau fins dilluns per mort de la celebració de la Fira del Variat. I ara, i fins a les 2:30, roman tancada la carretera de Bunyola a Alaró, en sentit Alaró, per una prova ciclista. Són les 2:04. Lluís Menéndez, al control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Mentre part del sector turístic celebra l'allargament de la temporada, el sector de l'oci nocturn encara les darreres setmanes d'activitat amb decepció després d'haver perdut un 15% de rendibilitat respecte de l'any passat, segons l'associació que el representa, Abone. Tant és així que ja fa dues setmanes que varen decidir, la majoria, tancar entre setmana i només obrir els caps de setmana, quan això se sol començar a fer per aquestes dates.
A Eivissa són més noten els empresaris la caiguda, tot i que tenen pràcticament el mateix número de clients que altres anys, la despesa en consumicions dins els locals ha baixat notablement. Miguel Pérez Marçà, president de l'Associació Balear d'Oci Nocturn.
la crisis en Europa, sobre todo en Alemania y en Gran Bretaña, hace que el cliente no tenga capacidad económica suficiente. El aumento de costes de transporte, básicamente el avión y los hoteles, hacen que no tengan disponible para ir a cuando sale del hotel, gastarlo en tanto en nuestra nación y sobre todo en nuestro caso en ocio. La gente tiene muy poco dinero, no tiene capacidad de gasto y eso influye mucho.
A diferència dels restaurants, explica el sector de l'oci nocturn que no han pogut pujar preus pel risc de perdre clients. En canvi, sí que han hagut de fer front a un important increment de costos, com en el lloguer o en la massa salarial.
També asseguren que els ha fet molt de mal les festes il·legals. Les hores baixes, conegudes en castellà com tardeos, que segons el president d'Abonné també són majoritàriament il·legals, i la proliferació de concerts, que en alguns casos estan fins i tot subvencionats per l'administració pública. Miguel Pérez Marsà, el president de la patronal, critica el que considera un tracte de favor a un sector que els fa la competència, diu de forma directa.
Que esos conciertos, muchos de ellos vienen subvencionados, lo cual no acabamos de entender. Es decir, nadie subvenciona una panadería. Entonces no entendemos por qué se tiene que subvencionar un concierto. Pues no genera otro tipo de competencia desleal, porque muchas veces esos conciertos, el dinero, o sea, el beneficio lo sacan como de las subvenciones que reciben de las administraciones públicas.
Tot apuntava que el balanç del sector de la restauració seria molt semblant al de l'oci nocturn. No obstant això, els restaurants han remuntat durant els dos darrers mesos i això els ha permès fins i tot incrementar la facturació respecte a l'any passat.
Ara bé, la lectura no és del tot positiva. Han facturat els restaurants més, però la majoria han vist reduïts els guanys per mort de l'increment de costos, en el que sí coincideixen els dos sectors és en la moderació del client a l'hora de gastar. En els restaurants, per exemple, es demana manco vi per intentar reduir el compte. El president de l'Associació de Restaurants i Oci de Santa Catalina, a Palma, Tomeu Mas, reconeix que tot i haver salvat la temporada, esperaven molt més.
Es veure que la gent consumeix menys, es veure que la gent ve en el paquet turístic ja agafat i no li deixa pràcticament marge per després gastar en oferta complementari. S'ha treballat bé en el client local, s'han hagut d'incrementar preus perquè el cost de tot plegat pues, s'ha incrementat, tant de la matèria prima com el cost tot salarial.
Val a dir que en el cas dels restaurants la meteorologia els va fer començar la temporada a mig gas.
El mes de maig no va ser un mes bo, el mes de juny va començar a fer calor pràcticament a final de juny. Aposta que la temporada no va començar bé. Esquí vint obert el març, perquè ja comencen a fer l'anticipo de temporada abans de Setmana Santa. No sé si te'n recordaràs, però el mes de març va ser fred. El mes d'abril hi va haver molts dies que va ploure. Vull dir, la climatologia també mos condiciona.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Més de mig centenar de persones s'han concentrat a l'Alió davant la por de perdre casa seva. El bloc de pisos on viuen es troba en subhasta i temen que els nous propietaris no respectin els seus contractes de lloguer i els facin fora. Cristina Tomàs.
Amb tendes de campanya, parasols, taules i cadires enmig del carrer. Així és com es veuen els prop de 60 veïns que viuen en aquest bloc de pisos sense casa a on viure.
Si ens foten a fora d'aquí, ens quedem al carrer. Per això hem fet aquesta acampada, per donar a veure que tindrem que viure doncs així, d'aquesta manera.
La promotora que va construir l'edifici va fer fallida deixant un deute de més de 12 milions d'euros. Ara tots els pisos han sortit a subhasta i els veïns temen que si canvien de propietaris puguin perdre els seus contractes de lloguer i veure's obligats a deixar les seves cases sense alternativa.
Estamos pagando religiosamente. No es justo, no es digno.
Una animalada molt grossa que mos han fet.
Estem molt preocupats, hi ha molta gent vulnerable en aquestes escales.
Nuestro derecho es mantener nuestro techo. O sea, es lo único que pedimos.
Que queremos justicia.
Que nos dejen seguir pagando nuestro alquiler.
Els veïns asseguren sentir-se abandonats i demanen ajuda desesperada a l'administració. Diuen que d'aquí no marxaran.
I no ens mourem d'aquí fins al darrer dia, encara que vagi de venir la Guàrdia Civil, vagi de venir policies.
Que d'on nos vamos tantas familias? Una cuesta encontrar un piso como para todos, entonces agobiados.
Segons el govern, l'Ibavi no pot comprar l'edifici per motius legals i pràcticament ara mateix totes les esperances estan posades en la Sareb, que ja va adquirir un edifici similar a Maó i amb va respectar els contractes de lloguer.
I a nit passada a Eivissa, 8 veïns dels apartaments d'on Pepe es van tornar a tancar l'edifici declarat en runa per protestar contra la inacció, diuen, de l'administració. Fa uns 5 anys que van ser desallotjats de les seves cases i encara no els han donat una solució.
A més, asseguren que fa 3 mesos que no cobren l'ajuda, volen dir, de l'Ajuntament, que els possibilita pagar un allotjament. L'alcalde del municipi de Sant Josep es va personar als d'on Pepe i els va demanar paciència. Els van assegurar que cobrarien les ajudes a l'octubre i que al desembre ja tindrien una fulla de ruta a seguir amb terminis.
I avui matí s'ha duit a terme una jornada informativa sobre el nou Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni, que avui dia encara se'n regeix pel planejament de 1987.
El nou pla és una ferramenta clau per decidir el futur urbanístic del municipi. Avui els ciutadans de Sant Antoni que s'han atracat al Cine Regio han pogut preguntar dubtes i fer suggerències sobre aquesta proposta inicial del planejament que està en exposició pública fins al 7 de novembre. Després es tancarà el període de suggeriments i procediran a l'estudi de totes les propostes. Cal destacar que un cop aprovat de forma inicial les llicències que no coincideixin entre el nou planejament i l'antic de 1987 quedaran suspeses fins a l'aprovació definitiva de la nova proposta urbanística. Escoltem algun dels assistents a la reunió informativa.
Per saber un poc com està el tema i, bueno, si es té que fer alguna sugerència, la feim, però, bueno, la meva idea és més escoltar que parlar.
A nosaltres tenim efectes, no planejament. És una zona que és urbana, però no se pot construir perquè no està urbanitzat. Entonces, a veure què diuen.
Venim a saber a veure què ens diran i després, si fa falta, pues demanarem a veure com queda.
Estic a un puesto que, segons el mapa, estic dins el local, dins el núcleo, i voldria saber com queda.
Un nou planejament enfocat a fer més habitatge i a separar els usos turístics i residencials. I bon Aranyo.
Es faran 1.000 habitatges a preu limitat, dels quals es desconeix encara quan seran de protecció oficial. Pel que fa al tema dels recursos hídrics, l'alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, assegura que no es construirà res sense tenir garantit el subministrament d'aigua amb un informe preceptiu que ho autoritzi.
Si no es garantís el subministrament d'aigua, no es pot desenvolupar en noves zones, tant siguin residencials com altres zones, sempre que hi hagi falta d'aigua no es podrà desenvolupar.
El terreny de davant de Serenal és zona inundable. Així i tot, es poden construir hotels segons el planejament de 1987, un extrem que no es modifica en el nou pla.
I aquesta àrea ja existia, no s'ha desenvolupat i continua existint. Simplement que no l'hem eliminat, però dic que no hi ha perill de que es faci res sense un informe preceptiu de recursos hídrics que dirà si es pot desenvolupar aquesta zona o no.
Un canvi gros és el que tindrà el poble de Sant Rafel.
Tenia una zona industrial, una zona de distribució, on hi anaven camions de gran tonelatge contínuament dins el poble i creaven un tràfic i un malestar en els veïns. Però el que fèiem és que aquesta zona industrial la desplaçàvem cap a la part de darrere del poble i en aquesta zona industrial el que fèiem és que hi hagués la plaça del poble.
El nucli urbà de Sant Antoni es diferencia l'ús residencial del turístic.
A la zona de fora del casc antic es poden passar, els hotels poden convertir-se a zones residencials. En el casc antic sí que conviuen les dos i els hotels es poden mantenir sent hotels, inclús en els residencials podrien passar a zones hoteleres.
I s'amplien els espais verds d'equipaments i es podran fer més de 2.000 places d'aparcament.
Dues i 13 minuts, incidència en la prova d'oposició a les Balears d'accés al cos de l'administració de justícia, que té a veure amb l'existència d'una seu única d'examen a Palma. Entre 15 i 20 aspirants a eivissencs, segons el sindicat CESIF, no han pogut presentar-se perquè s'ha cancel·lat el vol de les 7 del matí que els havia de dur fins a Mallorca. Són els més perjudicats d'un grup d'una quarantena d'aspirants afectats per aquesta cancel·lació, prop de la meitat dels quals han pogut o bé ser recol·locats en un altre vol de les 8 de la mateixa companyia o volar amb una altra companyia gràcies a la compra d'un nou bitllet.
De fet, la prova ha començat amb retard a propòsit perquè, si no, aquestes persones no podien arribar a temps a l'hora de la convocatòria, que era a les 9 del matí. Ara, informa el CESIF, es mirarà de que els que no han pogut viatjar puguin realitzar la prova posterior i dins el supòsit de causa major, com es reconeixen casos, per exemple, per ingrés hospitalari sobtat. En qualsevol cas, insisteix el responsable de justícia a les Balears del sindicat, Pablo Rodríguez, el problema de fons continua sent que no hi hagi exàmens a totes les illes. Per l'examen de la prova oposició d'avui a les Balears del cos de l'administració de justícia, per cert, hi havia 1.324 persones apuntades.
La opción que algunos opositores han elegido de venir el día anterior, bueno, pues hay casos en los que puede suceder si tienes familiares o tienes amigos, pero claro, tampoco nuestros sueldos nos permiten venir y pagar una noche de hotel casi casi todavía en temporada veraniega a 300 euros. El Ministerio debería entender que esta situación de insularidad es peculiar, que nosotros no podemos coger un coche y desplazarnos, sino que dependemos de que navieras o compañías aèries presten el servicio y pasa lo que pasa.
La justícia ha declarat que els serveis mínims que va fixar l'Ajuntament de Palma en la vaga d'escoles externalitzades la primavera passada van ser abusius.
Fa referència als d'escola matinera, recollida del capvespre i cuina menjador durant l'aturada indefinida de les treballadores i que va establir, segons el sindicat, un 92% de serveis mínims, una xifra que va impedir exercir el dret a vaga. Diu ara l'administració de justícia, UGT celebra la sentència i espera que senti un precedent en futures aturades.
Estem molt contents de que aquests serveis mínims es declaren il·legals. Nosaltres el que demanem a l'administració és respecte a aquest pronunciament judicial i a partir d'ara que els serveis mínims que s'implantin siguin respectuosos en el dret a la vaga.
En clau social continuen arribant embarcacions irregulars a les costes balears amb migrants a bord. Segons informa delegació de govern, en les darreres hores han arribat 3 barques a Formentera amb 48 persones.
Les dues darreres aquesta matinada van ser localitzades passades la 1:30 i gairebé les 6 del matí respectivament, totes dues al sud de Formentera amb 24 i 13 migrants a bord respectivament. Ahir, abans, a la nit, a les 11, Guàrdia Civil i Salvament Marítim van localitzar també al sud de l'illa una altra embarcació amb 13 persones a bord.
I la Federació de Persones Sordes de les Illes celebra 20 anys amb una jornada que presenta el primer diccionari de la llengua de signes balear i reforça la defensa dels drets lingüístics.
Alberto Jiménez, membre de la junta directiva d'aquesta federació, ens signa, i un intèrpret posa veu a les seves paraules. Amb aquest gest simbòlic s'han obert avui les reivindicacions d'una jornada on els drets lingüístics de les persones sordes han estat al centre del debat. Un dels moments més rellevants ha estat la presentació del primer diccionari de la llengua de signes balear, una eina que recull les particularitats pròpies d'aquesta llengua i que vol contribuir a la seva preservació i reconeixement oficial, expliquen. La Federació de Persones Sordes subratlla que disposar d'aquest diccionari propi és un pas essencial per consolidar la identitat lingüística i cultural de la comunitat sorda de les Illes.
La llengua de signes, a tota Espanya, no tenim la mateixa llengua de signes. La veritat que també existeixen diferents accents dins del nostre propi país. A Mallorca tenim signes propis i a totes les Illes Balears i no volen que se perdin, que els volen cuidar i mantenir, i per tant, en la federació i la fundació de la UIP s'ha fet un diccionari descriptiu sobre signes propis de les Illes Balears per tenir cura i fer difusió.
A més de la presentació, la jornada ha servit també per compartir experiències personals i posar damunt la taula les dificultats a què encara s'enfronten moltes persones sordes en l'àmbit educatiu, també el laboral i el social. En aquest marc s'ha inclòs la xerrada de Björk Blumeyer, una persona sorda que en el passat va formar part de grups neonazis i que ha relatat la seva experiència a través de la seva infància a l'Alemanya comunista.
Ell explica el seu testimoni sobre la seva època com a neonazi, també aprofitant això ens explica també tota la trajectòria històrica del que ha passat a nivell europeu, a Alemanya, i que sabeu que ens hem adonat que molt de sort l'han convidat per fer aquestes xerrades que semblen molt interessants pels sords, que sembla que tothom ho sap aquesta informació i en realitat no la tenim tan a l'abast, i és una persona molt capaç per explicar la història a través de la seva experiència vital.
També avui, dins el context del Dia Internacional de les Persones Sordes, la Fundació ASPA s'ha celebrat un contacontes inclusiu i la lectura d'un manifest pel dret a sentir. L'entitat reclama accessibilitat universal, detecció precoç i suports educatius i laborals per garantir la plena inclusió.
2:19, anem amb les propostes culturals. Every time I say in front of you, I just don't know. Arriba arribat el dia, 5 grups pujaran a l'escenari avui a Ses Voltes de Palma per decidir qui és el guanyador de la final del Pop Rock 2025.
Els finalistes són el Quintet de Rock amb pinzellades indie i psicodèlic de Tebals, la jove manena amb un repertori instrumental de música d'arrel, un artista consagrat de l'escena en Montjoan Tiquat, els sons electrònics de David Goodman amb un nou projecte, i UR Bat, que sentim de fons, grup amb predomini femení i molta projecció. La final començarà a les 7 del capvespre. La podreu escoltar en directe en aquesta sintonia en un programa especial d'IB3 Ràdio en concert a partir de les 9:30.
Un programa amb doble protagonisme perquè també es faran connexions amb Menorca, el Cranc Festival. El Port de Mahó està en marxa l'edició infantil del Cranc Festival, dedicat als més petits. Es tracta del Cranc Kids, que és un pla familiar gratuït que s'allargarà fins a les 6 del capvespre.
Amb espectacles de circ i malabars que han fet volar la imaginació de grans i petits, a més de jocs de fusta també i tallers creatius com pintar cares, la música també es presenta al Cranc, amb actuacions de bandes i artistes locals i nacionals, entre les quals Beckman, el grup que escoltem de fons, que actua en uns minuts, un esdeveniment pensat per gaudir en família, amb música, art i diversió. A partir de les 6 del capvespre començaran els concerts amb l'entrada i l'after party fins la matinada. La clausura d'aquesta edició del Cranc Festival serà demà, amb més música i més gastronomia, de la 1 del capvespre a les 7 a Palau, al Castell.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I també ha arrencat el Sona Festival de Formentera. Ho va fer a nit amb un concert de jazz fusió. En total, 3 nits de música en directe a la casa de Sa Saniata.
Siete por medio ha set el grup encarregat d'obrir la segona edició del Formentera Sona Festival. Escoltam al seu percussionista, Quique Terrón.
Bueno, pues nosotros hacemos flamenco jazz, digamos, con un toques también de música afroamericana. Cada uno partimos de la base del flamenco, pero tenemos la necesidad como de ir a otros lugares y nos gusta muchísimo la música en general. Entonces, partiendo del cante y de las bases rítmicas del flamenco, intentamos viajar y irnos a otros lugares a través de este tipo de músicas.
El festival, que combina diferents estils musicals, continuarà avui. Úrsula Pomar és una de les directores de l'esdeveniment.
Tindrem en Barry Sargent i en Mayumi Sargent, pare i filla, dos violinistes clàssics, que ens faran un recorregut des del barroc fins música més actual. I el diumenge tindrem el projecte Confusion, liderat per la Neus Planatur, una flautista, que també és gent molt jove que acaben de despegar i ja han guanyat un premi en The Rock. Llavors tenia ganes de portar-los aquí també.
La cita és tant avui com demà, a les 8 del vespre, al jardí de la casa de Sa Saniata de Sant Francesc. L'entrada és gratuïta.
Gràcies, Helena Trinidad. 2:23, una petita pausa i arriben ja els esports.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutació entre els esports. IB3 Ràdio, Ràdio Mallorca, rep avui la visita al Deportiu Alavés amb les absències per diferents motius de Marc Escombula, Omar Mascarell, Jan Virgili i Dani Rodríguez. La intenció del tècnic Jagoba Arrasate és sumar el primer triomf de la temporada recuperant el seu estil de joc, però davant tindrà un rival molt competitiu y que ni molt menys donarà facilitats a Somos.
Que tiene profundidad de plantilla, tiene un entrenador que ya el año pasado ya lo hizo bien a final de temporada, le está dando continuidad, es un equipo muy difícil de batir, es un grupo, se ve que es difícil de batir, que todas van a una. En ese aspecto yo creo que vendrán con confianza, pero bueno, nosotros tenemos que pensar que tenemos que doblegar al Alavés, y para doblegar o para estar por encima del Alavés necesitamos nuestra mejor versión.
Pel que fa al conjunt de Vitoria-Gasteiz, Xacho Caudet no baixa la guàrdia malgrat el mal moment esportiu dels vermells.
No ha tenido un buen arranque, pero también un entrenador que conoce, que le ha tocado estar hacia arriba y le ha tocado estar ahí abajo. Entonces está un entrenador que lleva mucho tiempo en la liga y que conoce las diferentes situaciones que pueden suceder. Así que vamos a encontrar un buen equipo, trabajado, y que bueno, siempre es un campo difícil, ¿no? ir a la isla.
Les paraules del Xacho Caudet, per cert, una estadística que convida un poc a l'optimisme. El conjunt de Vitoria suma ja 50 anys sense guanyar a Palma. 50 anys de forma consecutiva, ara m'ho referim. Ni a primera ni a segona divisió. Un fet que, com a mínim, avui s'hauria de perllongar. De la setena jornada, des de les dues es disputa el Getafe 0, Gevant 0. A les 4 i quart recordem que hi ha el clàssic entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. I a les 9 del vespre, Villarreal, Atlètic Club de Bilbao. I ahir es va jugar el Girona 0, Espanyol 0. Un marcador que deixa el Real Mallorca de forma provisional com a cuer de la competició.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix la primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc. En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, a l'abast.
Comença, arrenca el partit!
Els de Llagó Barrasate necessiten guanyar el primer partit de la temporada.
Necesitamos darle un cambio a esto.
Un partit en tensió, nervis i màxima expectació.
Mi reto ahora mismo es este, enderezar algo que está torcido.
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel Reial Mallorca.
Quarta jornada del grup 11 de tercera federació, en 5 partits que es juguen avui a hora baixa. Són els següents: a les 4, Roldán Molina, Mercadal, 5 i mitja, Collerense, Manacor, a les 6, el CUD, Inter, Ibiza, i a les 7, dos partits, Plaer de Calvià, Constància, i Son Cladera, Josetense. I el que té avui un partit històric, sense cap dubte, és el Club Esportiu Sant Jordi. L'equip d'Ivan Oliver disputa l'anada a la prèvia de la Copa del Rei contra Lourdes Navarrés a partir de les 8 del vespre al Municipal de Sant Jordi. Sentim el tècnic del conjunt mallorquí.
Simplement ja jugar això, ja es du la copeta a la camiseta, ja és algo històric pel club. Pues si aconseguim passar aquesta ronda i un equip de primera divisió aquí de dins, ja seria, jo crec que hauríem de fer un monument, no a nosaltres, sinó al club, per poder tenir una feta com tan grossa. Que
és un partit. Si supera la miniatòria, hi ha premi gros, rebre a un equip de primera divisió a la següent fase. Avui dissabte arrenca la competició primera federació en dos partits en representació balear. L'ETSA Grupo, que és a Cartagena, Fibui Palma, l'equip de Pablo Cano, s'estrena en la competició davant un conjunt de la seva lliga, la de la permanència.
Llevamos con una preparación con una cantidad de entrenamientos necesaria para tener una identidad de equipo definida. Creo que el equipo tiene claro a lo que tiene que jugar, y obviamente que siempre llegas al primer partido con esa sensación un poco de que algo te falta o algo va a haber que resolver en el momento, y eso te pone en un estado de alerta que tal vez haga que rindamos de la mejor manera.
I a les 7 i mitja tenim l'Este Menorca, Montbus Obradoiros, de Javi Zamora, reben a un ETS ACB que vol tornar a la màxima categoria.
La verdad es que siempre es un buen momento para intentar competir contra este tipo de equipos. Si queremos ser competitivos, nosotros debemos centrarnos en estar sólidos atrás, en no encadenar errores, tratar de hacerles un partido difícil, que no estén cómodos, y poder intentar desde esa iniciativa defensiva pues tener opciones de competirles.
Dos apunts per tancar. En quant al Gran Premi del Japó de motociclisme, Motegi, bones notícies per Joan Mira MotoGP, ja que ha fet quart a la cursa a l'esprint. En Moto2, Izan Guevara sortirà demà des de la desena posició. En quant a Hugo Ramón, el navegant del Racco Nauti de Palma està a Cascais, fora de perill. El mallorquí que participa a la Mini Transat 2025 amb el vaixell Cristal Miramar Jòrica ha arribat a la costa portuguesa 2 hores abans de que l'huracà Gabriel ha arribat ja, amb poca força, tot s'ha de dir, a la zona central costanera de Portugal. I recordar que a partir de les 4 torna l'esport, torna en aquest cas el futbol, la primera edició a la prèvia dels partidats que tenim a partir de les 6:30 a l'Estadi Son Bosch, Real Mallorca, Deportivo Alavés.